la societat. L'espai, a més, que ostenta, diguéssim, el centre de la ciutat, és un espai important, un espai cèntric, doncs té un valor en aquest sentit, un valor públic. Per tant, creiem que en aquest cas l'Ajuntament doncs, ha d'intentar doncs, parlar amb la Unió, ha de veure doncs, possibilitats d'entendre'ns perquè doncs, aquest espai pugui ser recuperat doncs, per la ciutadania, i vistos els problemes que arrossega aquesta entitat, doncs ens sembla que és una operació que beneficia a la ciutat, més enllà de que també doncs, pot ajudar en aquest cas a una entitat privada a sortir, diguéssim, de la situació en què està. Però sobretot entenem que és una operació que beneficia el conjunt de ciutadans amboatencs.
Partit Socialista, Ferran Villasenyor.
Bé, primer hi ha dues coses. Les necessitats com a servei públic que té la ciutat estaven al pla d'equipaments, i jo crec que molts partits ho portaven, com a mínim nosaltres de fa molt temps, que Sant Cugat necessita una sala petita per fer un teatre, música, el que sigui de tamany d'un format més petit que l'auditori, i aquesta podia ser una sala, la sala de la Unió adequada. Llavors, per l'altra banda, aquí hi ha una proposta de l'equip de govern que n'hem parlat en alguna ocasió, evidentment, sobre el possible rescat, no de Grècia, sinó de la Unió. Si la xifra és aquesta o podria ser una altra, això és un tema, entenc que s'han fet els estudis adequats per part de l'equip de govern, suposo que la propera comissió informativa ens farà trasllat de tot plegat. I com es va dir al debat de cultura de les eleccions, una ciutadana en representació que treballa o que està a la Unió en aquest cas va dir: home, això ho han de decidir els socis. Per tant, els socis de la Unió tenen una responsabilitat important, que és si fer front a aquest deute i eixugar el deute a partir de mitjans privats, i evidentment tots els arranjaments de la Unió, vostè sabeu que el sostre, i els que vivim a prop ho veiem, el sostre està complicadet, hi ha goteres i també hi ha problemes acústics, o que l'Ajuntament formi part també d'aquesta mena de patronat conglomerat, o com li podem dir, de la Unió. En tot cas, no podem deixar caure una entitat, no podem, vull dir, els socis de l'entitat, però també l'Ajuntament, i per tant ha d'haver una presència pública també, si els socis ho volen.
Álvaro Benissam, del Partit Popular.
Sí.
S'hauria de proposar una mica més al micro, posar-se al davant de... Perfecte, perquè si ho podrà escoltar millor.
D'acord. Nosaltres ja hem manifestat la nostra opinió, no?, sobre aquest tema. La Unió és una entitat representativa de Sant Cugat, però l'opció que nosaltres veiem com més factible, o no sé si factible, però més lògica, seria que els propis socis pues, poguessin trobar la forma de... arreglar aquests problemes financers o econòmics que tenen per poder dur a terme doncs, la seva activitat, no? Que a dia d'avui doncs, sembla que no és possible. Que ho trobin. Si no ho poden trobar, doncs, que sigui via, doncs, com deia el senyor Villasenyor, doncs, també amb una col·laboració doncs, de tipus institucional de l'Ajuntament, bueno, que es podria doncs, cogestionar, no? D'alguna forma. El que no entenem ara correcte és la inversió de l'Ajuntament amb aquests diners per comprar el teatre, per ajudar, perquè no seria per ajudar, seria per adquirir aquest teatre, no? O sigui, la gestió ja no seria d'ells, segurament, sinó que seria de l'Ajuntament, i l'Ajuntament decidiria què es faria, no? O sala B del Teatre Auditori, o el que sigui, no? Però bueno, entenem que nosaltres no és la forma correcta ara gastar 485.000 euros en adquirir un teatre, perquè aquests diners es necessiten per altres coses més importants, no? com ajudar les persones que avui en dia estan passant dificultats econòmiques personalment, no?
Joan Calderón, d'Iniciativa, que s'acaba d'incorporar. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, sobre el Teatre de la Unió, jo crec que ja s'han dit moltes coses, sobretot per part del Jordi i del Ferran. Potser discreparíem una mica amb l'Àlvaro, però jo crec que és una entitat que és important per la ciutat, i a més que hi ha una confluència d'interessos en aquest cas, no? La ciutat té un dèficit amb un equipament concret, que hauria de ser una sala de petit format, i jo crec que si l'Ajuntament hi aboca recursos, hi aboca una manera de solucionar aquest tema, seria una bona solució en aquest sentit, no? En qualsevol cas, també posar sobre la taula que l'última decisió sobre aquest tema l'han de tenir els socis de la Unió també. Llavors hem de veure com es soluciona això. En qualsevol cas, també voldríem saber els detalls de tota l'operació, que suposo que, com deia el Ferran, ens explicaran a la comissió informativa. Però en qualsevol cas, esperar una solució òptima i que la Unió es pugui salvar i la Unió pugui mantenir-se com a entitat a la ciutat.
Guim Pros.
Sí, bé, de fet ja s'ha posat sobre la taula la importància de la Unió com a espai al mig de la ciutat, com a espai que ofereix uns serveis a nivell cultural, ja no només a les entitats que formen part d'aquella entitat, sinó a la ciutadania, perquè és veritat que és una entitat privada que ofereix un servei públic. Per tant, és evident que el futur de la Unió l'han decidit les persones que directament estan implicades, és a dir, els socis i les sòcies, però que l'Ajuntament d'alguna manera estaria bé que s'involucrés i que sabessin trobar un punt intermig. I en tot cas, el que sí que és veritat, i em consta que és una preocupació de bastant número de socis, és que el fet de que l'Ajuntament adquireixi el teatre segurament voldrà dir que, fruit de la situació econòmica, etc., ja ho sabem, que el teatre passarà a quedar tancat durant no se sap quant de temps, i clar, això segurament és perdre un espai que durant, fet segurament per altres motius, però què passa amb el celler, podríem posar bastantes coses sobre la taula, però això, que intentem trobar una solució intermitja i si més no posar sobre la taula la por aquesta de que adquiri el teatre i que quedi tancat, doncs no ho veiem bé.
Però la futura sala B no ha d'anar a tocar del Teatre Auditori, segons els moviments que va haver-hi del PGM en el darrer ple municipal?
Sí, teòricament sí.
Per tant?
Però bé, aviam, una cosa és tu, la reserva de sol, que tu puguis fer al costat de l'auditori, d'acord? Ara estic fent d'equip de govern, però... una cosa és això, i una altra cosa és tenir una solució gairebé immediata, que podria ser arranjar el Teatre de la Unió. O sigui, a nivell d'inversió és una inversió molt diferent. Això sí, caldria un compromís en aquest cas, si s'aprova la proposta de l'equip de govern, de posar abocar els recursos, fer les obres que s'hagin de fer al Teatre de la Unió i que s'obri immediatament. Però jo crec que seria una solució intermitja, una solució immediata a un projecte que a dia d'avui jo crec que les finances municipals no poden fer front a la construcció d'una sala B al costat de l'auditori.
No, un petit tema de conceptes d'hisenda pública. El company del Partit Popular parlava, que han sentit, però intentava contraposar la inversió a la Unió en programes d'assistència social, més o menys és el que m'ha semblat sentir.
Sí. Bueno, assistència social o qualsevol cosa que sigui bo per la gent de la ciutadania.
Vale, concepte bo és molt
bo, relatiu. Vull dir...
En qualsevol cas, hisenda pública, el tema de la Unió, o sigui, totxo aniria pel pressupost d'inversió, per tant, endeutament, i no és el mateix tipus de pressupost que el d'assistència social. Per tant, el que estem parlant és d'endeutament, de major endeutament de l'Ajuntament, que no representaria molt, representaria un 1%, aquests 400.000 euros, o menys, i per tant no és contraproduent a qualsevol altre tipus de subvencions, per exemple.
Algú... Perdó, per sí, al·lusions. Sí, per al·lusions. També.
Jo, naturalment, no ho entenc com contraproduent, però és il·lògic que, per un costat, l'Ajuntament digui que no es poden destinar diners perquè no hi ha transport escolar, perquè la Generalitat no ho subvenciona, perquè... i per altre costat s'estiguin gastant 500.000 euros i el que s'hagi de gastar en arreglar aquestes goteres que hi ha al sostre, per exemple, o l'audició del teatre perquè funcioni, no? Pues, sembla il·lògic, no? O sigui, és una cosa que no és...
Ho has de contraposar amb un altre equipament, no? Ho pots contraposar
ho sé. Amb sí, sí, la partida comptable i d'on surtin els diners, a mi ara pues, m'és igual, o sigui, la qüestió és, primer, no s'ha d'endeutar més l'Ajuntament perquè ja està suficientment endeutat i encara que sigui un 1%, pues, ja ho trobo massa, no? I després sí que es pot trobar la manera de fer subvencions o de fer pues, ajudes amb càrrec als pressupostos municipals, o sigui, això ja es fa, o sigui,
no... Aviam.
És que, iniciativa.
És que s'estan barrejant moltes coses i jo crec que s'ha d'aclarir. Una cosa és el pressupost ordinari, el pressupost del dia a dia de l'Ajuntament, el pressupost de, doncs això, de les polítiques socials, les polítiques de la cultura, etc. I una altra cosa és el pressupost d'inversions. El pressupost d'inversions permet endeutar-te, demanar un...
Com tothom, fer-ho fàcil. Com tothom a casa.
Demanar una hipoteca, un crèdit i poder fer l'equipament. Pressupost ordinari no pots finançar-ho amb aquest tipus de crèdit. Això perquè quedi clar, per una banda. Jo crec que s'estan barrejant coses que no s'ajusten a la realitat. Com deia el Ferran, el que hauria de fer en aquest cas l'Àlvaro, del Partit Popular, és confrontar. Sala B del teatre, no. Quin altre equipament proposa vostè?
No, jo no proposo fer equipaments nous.
Aquest és el tema. Aquest és el tema. És que no fer equipaments no vol dir que vostè estalviï del pressupost. És que vostè, si en aquesta situació de crisi no vol economia, no demana crèdit per fer inversions, no demana crèdit per fer equipaments, això és pitjor per la ciutat.
No endeutar-se ja és fer un...
No.
Ja és fer un estalvi.
Sense endeutament vostè no durà projectes a terme. Per tant...
No, però és que en temes de cultura, com per exemple la Sala B, sí, el propi senyor Escura va dir que no era necessari en aquest moment. O sigui, el tema de comprar el Teatre de la Unió li van preguntar a la comissió informativa passada per què era, quina era la finalitat de comprar-la, i va dir que si era necessari, i va dir que no. A la mateixa comissió informativa.
Jo crec que el senyor Escura, que jo el tinc en gran apreci, no deu haver dit això, entre altres coses perquè fa un any vam aprovar el pla d'equipaments culturals i sí que constava la necessitat d'una sala B. I ell ho coneix perfectament.
No, refereixo al Teatre de la Unió. No la sala B, perdó.
Jordi Puigneró i Quim Pros, algun afegitó abans de canviar de tema?
Pràcticament dit, en tot cas. Home, estic segur que el senyor Escura no li ha comentat això així en aquests termes. En tot cas, també em sembla una mica...
Em sembla que mal gust
treure doncs, converses privades d'una comissió informativa en una tertúlia política com aquesta, no? Segur que no li va dir així, i en tot cas, la sala B, evidentment que no es poden, diguéssim, entrar ara, diguéssim, a fer dues inversions de dues sales B, això és evident, i per tant això tots ens hi posarem d'acord. Però evidentment sí que és cert que aquesta és una demanda històrica en aquesta ciutat, i evidentment doncs, d'acord amb la situació econòmica que tenim en aquests moments i les possibilitats que tenim, doncs si hi ha alguna oportunitat, com pot ser el cas del Teatre de la Unió, doncs no, jo vaja, crec que de sortida no es pot descartar com fan vostès.
Això sí, el Partit Popular també aquesta setmana passada i avui també reiteren a cua.cat demanen que redueixi el pressupost per a festes de barris i districtes, i en una roda de premsa van explicar els motius. Vostès consideren que es gasta massa en aquesta partida, senyor Vallejam?
Bueno, en el context actual, fa 5 anys doncs, no considerem que es gastava massa, i nosaltres doncs, ja estem encantats amb les festes que es fan a Sant Cugat perquè tenen una participació multitudinària, tothom s'aboca a les festes i estan molt bé. I les disfrutem. Una altra cosa és que ara en aquest moment sí que entenem que la partida per festes es tindria de reduir una mica perquè és bastant grossa, no? Són quasi 5 milions d'euros bueno, que ara resulta excessiu.
Jordi Puigneró?
Bueno, jo crec que aquesta...
Són 5 milions d'euros?
S'afirma, un segon, s'afirma... demostra una mica quin és el tarannà que té el Partit Popular arreu, no? Que és que només busca... o sigui, al final tot es basa en centralitzar-ho. O sigui, si fos per ells, doncs només haurien festes a Madrid, no? I ha posat ja...
no ho entenc, això, que acaba...
No, ho dic perquè, clar, vostè ha dit que no entenc perquè es fan festes als districtes i que amb amb la festa major, diguéssim, de Sant Cugat, doncs que ja és prou important i prou d'això, doncs ja tindríem prou, no?
Això no ho vull dir.
Jo crec que tenim, per sort, un teixit a la nostra ciutat, doncs que no només hi ha, diguéssim, doncs, activitat en el centre, sinó que tenim gent que viu en districtes que també, doncs, té dret a poder tenir la seva festa major, evidentment amb unes mesures d'austeritat doncs que com pertoquen en un any auster. Tots ens hem retallat els pressupostos de festa major i per tant doncs, crec que les festes majors que hem viscut aquests darrers dies, com pot ser del barri del Monestir, doncs ha estat una festa molt, molt participativa, i felicitar en aquest sentit a l'Associació de Veïns del Barri del Monestir per la seva dedicació, perquè aquí hi ha moltes hores de moltes persones voluntàries al marge del que puguin tenir de subvenció. Hi ha hagut moltes hores dedicades de moltes persones, en aquest cas doncs, de la gent del barri, en preparar el que és la festa.
Albert, ben deixant per al·lusions, sí. Després tindran un torn de
paraula. Només aclarir que jo no deia que no es facin festes als barris, que es faci només al centre. No. Tothom té dret a la seva festa major, tothom, està clar, i això de centralitzar i tal, no ho acabo d'entendre.
Però que no se'ls doni subvenció, no?
No té res a veure. No és aquesta la qüestió. Jo dic que es gasti una mica menys. Això és, que es gasti una mica menys.
Si es fa, ja està.
No, doncs una mica menys.
Ferran Villa, senyor PSC.
És que jo m'estic començant a emprenyar, diguem-ne. Hòstia, no es pot fer una roda de premsa o una tertúlia donant xifres que no existeixen. No es pot dir que ens gastem 5 milions d'euros en festes, perquè no és veritat. És que no és veritat. La festa major té un pressupost de 400.000 euros. Què vol dir? Que els 5,6 milions d'euros ens els gastem a les festes del districte.
4,6.
La subvenció de l'Associació de Veïns del Monestir, que la que va fer la festa major la setmana passada, són 5.000 euros. Per fer aquesta festa i totes les altres que fa i totes les seves activitats. O no fotem. O sigui, hi ha coses que no es poden dir, Álvaro. No pots dir que ens gastem 5 milions. L'equip de govern, però és igual. Escolta, la veritat és una cosa. No es pot dir que ens gastem 5 milions d'euros en festes. No és veritat. I per tant, d'on traieu aquestes xifres? És que no, és que, collons, agafem una mica el pressupost
general,
no ens gastem 5 milions en festes, no ens el gastem i ja està, és que no ni 5 ni no ni 4,3 ni
2. És la partida per
no,
festes
no,
que
no, 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 és veritat, no, 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 no,
aquí jo crec que heu de revisar els números, perquè 5 milions d'euros, vamos, serien unes festes majors que ni al Qatar.
Que són per posar una que són 400.000 la festa major.
Vale, de Sant Cugat.
No, sí, no, clar, deu molt que sigui de Cuenca, que clar.
No, de tots els barris...
Sí, tenim un pressupost ordinari que ronda els 90 milions d'euros. Vostè sap el que són 5 milions d'euros en un pressupost de 90 milions d'euros? Sí. És una
borrada,
no val tot.
És que està dient que el 5%, perquè són 90, no, són gairebé 100.
No, l'ordinari són 90.
Bueno, gairebé el 5% del pressupost municipal aniria a festa major, de veritat, Álvaro, que això t'ho creus tu?
Jo no és que m'ho creu, jo no sé el que es gasta dia a dia, el que es paga i tal, no ho sé, perquè no tinc accés a les comptes de l'Ajuntament, només tinc accés al compte general del 2010.
Suposo que el que heu fet és ajuntar les partides d'educació, de cultura de l'auditori i totes les altres, suposo,
subvencions a Òmnium.
Sí, clar, però és que clar, no sé, és molt fotut, perquè al final és molt possible que algun ciutadà que hagi vist la notícia es pensi que això és així. I clar, no estem tot el dia desmentint, home, una mica més de seriositat amb les coses.
Guim Pros, de la CUP, sobre aquest tema.
Res, que en els temps que corren és molt sa fer festes, precisament per això.
ara des d'una vessant més, una vessant més seriosa, el que sí que ajuden les festes majors de barri és per crear cohesió dins del barri, crear identitat. Això és molt important en una ciutat com Sant Cugat, i jo crec que el cost que tenen tampoc és un cost exagerat, a més tenint en compte que s'han ajustat pressupostos, s'han congelat en alguns casos o han baixat en d'altres. Jo crec que us imagineu unes festes, no fer les festes de les Planes amb típic de cada any, home, és que no té sentit.
És que el concert, per exemple, de la nit va costar 350 euros
de la nit de la festa major del barri,
del barri.
Jo no vull oblidar que les festes, sobretot els districtes, les organitza la gent,
sí, per això,
i voluntaris,
i voluntaris. I
voluntàriament, o sigui, és que se'ls ha d'agrair, diguéssim, que vull dir, no cobren per fer aquesta feina. L'Ajuntament en tot cas dona un petit suport econòmic per algunes despeses que poden tenir cada any per la festa major. Però és que,
de fet, una de les reivindicacions és que cada any doneu menys diners, no? Vull dir que...
Canviem de tema i parlem ara de les conseqüències de les retallades d'àmbit general, en aquest cas a la sanitat. Ahir vam conèixer algunes de les conseqüències que tenen aquestes retallades pel que fa a les llistes d'espera. Diversos titulars que han deixat avui la premsa: la meitat dels pacients perdran la garantia de ser operats en un termini, i Salut només assegura esperes d'entre 6 i 12 mesos per a 12 intervencions en concret, i només si es tracta de casos greus. La demora màxima per operacions de cor i càncer puja de 30 a 45 i 65 dies. Com veuen aquestes retallades o aquestes conseqüències en les llistes d'espera, i sobretot les paraules del conseller Boi Ruiz, que va dir que aquesta tardor encara podria ser pitjor pel que fa a aquests números? Qui vol començar? Jordi Puigdemont, no, ja rebrà tot d'atacs, ho dic per si es vol esperar al final, no, però vostè mateix.
Ja, comencem. A veure, jo crec que hem de ser conscients en el moment que vivim. I no, ho dic així amb molta tranquil·litat, perquè les retallades van començar amb el govern tripartit, ja es van fer, diguéssim, doncs, retallades en els sous de funcionaris, es van fer tot un seguit, es van començar a prendre algunes mesures tard, però es van començar a prendre algunes mesures per part de l'anterior govern, i evidentment en aquests moments doncs tenim un estat del benestar que malauradament, i dic malauradament perquè sí que ens agradaria doncs que el poguéssim pagar, doncs que no es pot pagar. I no es pot pagar perquè tenim doncs una tassa d'atur del 20% que fa que tinguem molt poca gent que cotitzi, o molta menys gent que cotitzi. Tenim moltes menys empreses que fa uns anys, que són les que generen realment doncs riquesa per poder després pagar nòmines, que es puguin pagar impostos i per tant que es puguin pagar aquests serveis, i per tant ens hem d'ajustar. I ajustar-se vol dir doncs haver de prioritzar en aquest cas doncs el que són les retallades, però evidentment concentrades en els grans àmbits de despesa pública, i la sanitat és un dels grans àmbits de despesa pública. I malauradament, si no volem acabar intervinguts com li passa a Grècia o li passa a Portugal, doncs segurament abans hem de prendre mesures d'aquest tipus. O sigui, hem de fer ajustos per poder salvar l'estat del benestar. Aquest és el gran tema.
Ferran Villar, senyor del PSC. Poden autogestionar-se.
Perquè l'alternativa és quedar-nos sense estat del benestar.
Doncs, home, la lògica aquesta de tothom que critiqui les retallades és que està en contra de l'benestar, no, perquè és el seu argument epistemològic de més bé igual. És bastant tirant a... Bueno, és repetitiu. En qualsevol cas, no cal entrar-hi. És cert, l'anterior govern va iniciar reajustaments lligats a temes de gestió i sobretot de reducció amb el tema farmacèutic, i es van estalviar molts milions d'euros.
I nòmines.
Estem parlant de la Generalitat, Jordi, estem parlant de la Generalitat. Els reajustaments de l'Estat, la Generalitat els va aplicar subsidiàriament igual que l'Ajuntament. En qualsevol cas, també, mira, també es van fer. Ahir estava al cap i part dels cartells que hi havia per allà posats a les portes per part dels treballadors, entenc, era... el canvi, comença el canvi, privatització del servei. La ciutadania, jo crec que nosaltres també, vosaltres en vau començar el govern sense un pla, entenc, sense un pla de reajustament, però sí amb un pla molt concret, que és anar tendint cap a una privatització del servei públic sanitari i, per tant, trencar el model. I això és el que importa. Ja no tant l'espera de 15 dies perquè et donin hora al cap, que és el que està passant en aquests moments. 15 dies. 15 dies per una visita, no per una altra cosa. Estem en un canvi de model i això és el que és preocupant, igual que segurament en un canvi del model educatiu que no està saltant tant a l'opinió pública. I aquest és el tema. Per tant, què vol dir? Aquells que ens queixem de determinades retallades vol dir que estem en contra del benestar. Em sembla que és un argument bastant lamentable.
Joan Calderón, d'Iniciativa,
dues coses. Dues coses. En primer lloc, el senyor Boi Ruiz, a principi de mandat o de legislatura, va mentir. Perquè ell va dir que les retallades o els reajustos, o com vulguin dir-li, no afectaria la qualitat del servei ni a les llistes d'espera. Bé, de primera conseqüència, la tenim clara des d'ahir. En segon lloc, Convergència i Unió s'ha situat en la doctrina del xoc. La doctrina del xoc que diu, ui, s'acaba l'estat del benestar, ui, perquè sí que té un pla, Ferran. Convergència i Unió té, que és privatitzar la sanitat. O beneficiar a la sanitat privada. I aquest és el pla. Perquè si realment tinguessin clar el full de ruta a seguir per tal de racionalitzar la despesa de la sanitat pública, no s'estarien fent les retallades pel boc gros, que és com va començar aquest mandat. Començant pel conseller, que va dir que la ciutadania s'ha de fer una mútua, i acabant ahir dient que les llistes d'espera augmentaran. Escolti'm, siguem seriosos. Per salvar l'estat del benestar s'han de fer mesures que realment vulguin salvar l'estat del benestar. No afecta més a la ciutadania i a la gent que més pateix. Escolti'm, mira, vostè ha parlat de retallades de l'anterior govern, o de reajustos. Igual que es van fer reajustos en temes de gestió, també es van fer reajustos en el tema dels ingressos. Vostè sap que això és recurrent ja amb mi. Vostè, no renunciïn a impostos clars. No renunciïn a les successions. No renunciïn ni deliatin més al tema del patrimoni. Això són ingressos per fer front a això. I vostè ho sap, vostè ho sap. Salvar l'estat del benestar no només es fa amb tisores, sinó també es fa incrementant els ingressos.
Álvaro Benejam, del Partit Popular, després Quim Ros, de la CUP.
Bueno, vosaltres segurament tenim una opinió intermitja, no?, sobre aquesta qüestió, perquè sí que entenem que són necessàries les mesures, no les anomeno retallades perquè entenc que unes coses seran retallades, unes altres coses seran pues, modificacions de la forma d'invertir diners o de la forma de gastar diners, no? Però sí que és cert que a dia d'avui es podrien fer unes retallades o modificacions de pressupost que no afectin tant els serveis de salut, no?, de la Generalitat, no?, i que no provoquin que la gent tingui de fer pues, coses estranyes o plans privats per de sanitat per poder ser atesos de determinades enfermetats, no? Per exemple, un exemple és el tema de mitjans de comunicació. Es gasten 38 milions a la Generalitat de pressupost. Llavors, si fossin 30 o 20, pues, potser aquests diners podrien fer servir per no retallar serveis mèdics, no? I aquesta és la posició. Però entenem que sí que són necessàries les mesures. S'ha de reduir la despesa, és evident.
Guim Pros, de la CUP, i després Convergència i Unió, per diverses al·lusions.
Jo, de fet, és que crec que ja fa temps que ho dic, també, jo crec que el Joan ha donat ha posat el dit a l'anafra. O sigui, el que és evident és que no, m'ho comentava el Jordi, que ens en anem per evitar rescats, és recurrent ja l'argument, i en nom d'això el que està passant és el que jo crec que és l'objectiu de fons del govern, que en aquest cas jo crec que sí que té un pla, que és el que comentava el Joan, és acabar o privatitzant la sanitat o anant a un sistema semblant al, al d'Estats Units, etc. Per tant, el que passa que sí que crec que aquest cop se'ls han accedit ells mateixos a unes retallades en aquest punt, i crec que ho estan veient. Ahir llegia el diari que un d'aquests consells assessors que va crear el Mas, el que fa referència a sanitat, fins i tot des d'aquí ja se li està dient que la cosa no funciona. I ahir el Boi Ruiz precisament deia que la cosa anirà pitjor. Per tant, crec que és evident que en el tema de la sanitat, igual que en el de l'educació, ja fa temps que ho dic, jo crec que hi ha coses intocables que no s'hauria de permetre que hi haguessin reajustos, i en tot cas ser una mica imaginatius i buscar pues, per on es poden ingressar diners en lloc de mirar per on es poden estalviar, i si més no, en aquests dos sentits.
Molt breument, abans que el Jordi intenti replicar a tothom per al·lusions.
Molt breument.
Molt breument. Res, no, posar sobre la taula que probablement la medicina o catalana, en aquest cas, és de les millors d'Europa, però és que a la vegada és de les més barates d'Europa.
Els metges catalans són els pitjors pagats de la Unió Europea, que és una dada que no surt a l'hora de parlar d'aquestes retallades de salaris.
Per exemple,
pitjor pagats que Portugal i Grècia.
No, i la inversió en pressupostos no té res a veure la inversió que es fa en medicina a Catalunya que la que es fa a Suècia, per exemple. Per tant, és una dada per posar sobre la taula.
Jordi Puigneró, per milers d'al·lusions.
Sí. A veure, jo en primer lloc el que voldria demanar és que alguns partits no siguin dues vegades irresponsables. Ja van ser responsables deixant un forat a l'economia del país important, i per tant ara com a mínim demanaríem que no fossin una segona vegada irresponsables, criticant allò que han deixat ells. O sigui, és que ja és el colmo de l'assumpte, no? En lloc de dir, escolti, més val que estiguem calladets i que deixar que el govern treballi i faci el que ha de fer per poder doncs, tirar endavant el país, que és el que estem intentant fer, tirar endavant el país, intentar salvar aquest estat del benestar que ens ha costat tant construir a tots plegats. Però és evident que aquí ningú, al marge de criticar, fa propostes de què faria si estigués en la situació d'haver de decidir com ajusta, diguéssim, doncs, els pressupostos, en aquest cas, doncs, d'un país, per tal que no hi hagi doncs, un dèficit que ens porti a la bancarrota. No?
Només una cosa.
Llavors, clar, és molt fàcil dir, no retallin, però, bueno, escolti, quina és l'alternativa en aquests moments? Estem en una situació en la qual l'economia no creix, per tant, no es creen noves empreses, no s'han fet durant molts anys polítiques d'afavoriment de l'empresa, al contrari, l'empresari ha estat, per part, diguéssim, dels governs de partit, doncs ha estat sempre maltractat, encara que no serveixi de, com un bon exemple, però inclús en la sèrie aquella famosa del vent del pla, el dolent de la sèrie era l'empresari. Bueno, això hem d'acabar-ho. Si no,
però aquell empresari era molt dolent,
però és traslladar una imatge de l'empresari, de l'empresa i de la gent que genera riquesa, que permet després pagar aquesta.
Però això que té a veure?
Ara què diu Jordi?
El que vull dir és que vostès no ho han fet bé, i ara a sobre doncs encara, escolta, ja és el colmo que es dediquin a criticar en el govern actual per intentar salvar el que vostès han deixat doncs malmès.
Mira, vostès estan instal·lant...
I per acabar,
no, molt breument,
també, i responsabilitat també del Partit Popular, perquè el Partit Popular, vull recordar que en un moment molt delicat del senyor Zapatero, que havíem d'aprovar unes mesures per poder doncs salvar, diguéssim, en aquest cas l'economia espanyola, el Partit Popular, al marge del que es deia des d'Europa, per tant la Merkel i l'Obama, etc., va decidir votar en contra de la reforma laboral i en contra dels ajustos que s'havien de fer. Per tant,
tal com estaven plantejats.
Sí, però van votar en contra. I amb les conseqüències que això hauria pogut tenir en aquell moment per l'economia de tot l'estat espanyol.
Una cosa només molt curta. Que la cançoneta aquesta, que diu el Jordi, però també diu contínuament Convergència i Unió, que presenteu alternatives, no hi ha propostes, és mentida. O sigui, es fan propostes, hi ha alternatives, i en tot, el que passa que repetim mil vegades el que no proposeu res, al final la gent s'ho acaba creient i la corrent és la que hi ha. Però jo vull deixar clar que que sí que hi ha, que a més se n'han fet, només cal escoltar cada dia el que diu la resta de partits, hi ha propostes, hi ha alternatives, el que passa que repetir mil vegades això fa que la gent al final s'acabi creient que no hi ha alternatives.
No, jo també, jo també relacionat amb això, vostès tenen una proposta sobre la taula del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, d'una altra manera de sortir de la crisi. Què fa el seu president? A part de dir-nos soviètics, perquè ens té un odi visceral, a part d'això, no, ni replica el nostre portaveu. Això és un despreci. Per tant, no, però és una proposta avalada. És que...
Ja l'han vist, la seva proposta, la van aplicar durant 7 anys al tripartit.
No, vostès tenen una proposta per sortir de la crisi d'una altra manera, avalada per gent, doncs no sé, com el senyor Paul Krugman o bé el senyor Vicenç Navarro. Doncs bé, si vostès, però ho han de reconèixer, si vostès no volen optar per aquesta via i han optat per una altra, amb un contingut també polític, ideològic, una cosa bastant clara, doncs ho han de dir. El que no poden dir és, no, ho estem fent per salvar l'estat del benestar, quan és una manera bastant peculiar de salvar l'estat del benestar, quan és retallar i carregar-se'l. Això és el que no s'entén.
Ferran Villaseñor, del PSC, després Partit Popular.
Bé, compartint el que deien els companys, vostè, senyor Puigneró, s'està instal·lant en el que diríem el Petritxol de la política. El carrer Petritxol, curiós.
No ho dirà per la portada del periòdico d'aquest matí.
No, jo no dic mai res. En qualsevol cas, és la dolçor de la xocolata i després la foscor de tot allò que dèiem i criticàvem. Miri, fa molts anys que tothom està fent propostes. Vostè sap que existeix una comissió al Parlament on es parla de sanitat i vostè sap quines eren les propostes que feia el grup de Convergència i Unió una setmana abans de les eleccions, que era d'augment de la despesa en sanitat. Per tant, vostès els hi passa una cosa, que és que van dir directes, van de cap al que es comentava, que és el desmantellament de la sanitat. Home, tenim un conseller no, que no sé si és de la cosa, però tenim un conseller que era el responsable de la sanitat privada, dels hospitals privats a casa nostra, a Catalunya. Home, diguem-ne que alguna cosa deu saber del tema d'aquest d'hospitals privats. En qualsevol cas, vostès estan instal·lant, i jo crec que amb el PP s'ho passaran molt bé, perquè tenen un candidat que jo crec que ja li haurem de canviar el nom i l'haurem de posar Mariano Durán.
En comptes de Rubajoy.
I els hi recomano la columna d'Ama, que es diu Mariano Durán.
Escolta una cosa, a veure, per acabar,
Vinga.
Perquè tu ho diguis.
Perdona, que se m'oblida una cosa. No donis lliçó a l'oposició com ha de fer una oposició. No. I no ens diguis que ens callem, perquè no ens callarem. No. És que ja arriba un moment que ens estem instal·lant potser en una visió massa única.
Ha dit
que ens hauríem d'estar calladets. Ja fins aquí podíem arribar, Jordi.
És una expressió per dir que ja m'entén el que vull dir.
No,
el que vull dir és que vostès, i fent un símil sanitari, vostès teníem ja un malalt, l'estat del benestar, que portàvem uns anys, que ja patia i tenia problemes, i vostès es van dedicar, en lloc de fer medicina preventiva, i d'això fumi, begui, mengi greixos, que no hi ha cap problema. Es van dedicar a engreixar una...
I vostès per una ungla tallen el braç.
I ens hem trobat en que aquest malalt ha tingut un infart de cor i es troba ara al quiròfan. I vostès estan dient al senyor Mas que no operi. Aquesta és la pura realitat. Vostès diuen al senyor Mas que no operi. Escolti, hi ha altres maneres també per sortir de la crisi. I una també important...
És aixecar-nos molt d'hora.
És el tema del pacte fiscal. Perquè també tenim una crisi d'ingressos, que abans ho ha comentat el senyor Calderón, i aquesta crisi d'ingressos sobretot ve provocada perquè a Catalunya no podem gestionar els nostres impostos i no podem, per tant, tenir capacitat de decisió sobre com volem gastar els nostres...
Però Jordi, no era un partidari del concert econòmic, el pacte fiscal? Això va durar a l'endemà de les eleccions, ja no hi havia concert econòmic. Ara és el pacte fiscal, que de fet és el que ja hi ha. No és el mateix. I que pactareu amb el PP, potser?
Torna paraula per al Partit Popular, per al·lusions. Sí.
Bé, tornant al tema de la sanitat, que no he pogut dir el que volia, nosaltres el que no volem és que s'acabi això de la sanitat pública. És això, no volem que s'acabi. S'està retallant, però també, entenem que si s'ha de retallar, doncs que es retalli, però que també es pot retallar en unes altres coses que no s'està fent, com per exemple gastos de... no sé si hem dit cultural o que sigui, però es gasta molts diners en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, són molts diners, són 38 milions d'euros, i clar, doncs això és una despesa que es podria reduir per aquí, no per la sanitat, no?
Pacte fiscal sí, però pacte fiscal també entre els que més tenen i els que més tenen. Vostè ja sap quina és la nostra posició. O sigui, que tributin més els que més tenen. Això també és un pacte fiscal, d'una altra manera. sigui que...
El senyor Mas, un impost per les persones...
Sí, bueno, però això encara no ho tenen ni vostès ho tenen
ja gaire clar. Ja va tirar l'endemà avui.
Que... Un dia voldria parlar de què és el pacte fiscal, perquè jo entenc que és el concert econòmic com a ciutadà, però pacte fiscal què vol dir? És a dir, quina és la traducció a l'hora de gestionar impostos tots? I per tant, perquè no se li diu concert econòmic?
Això requereix una nova tertúlia.
Per això.
clar.
Si volen podem fer una temàtica un dia, perquè què queda sortir d'aquest pacte fiscal? Perquè jo encara no sé quins tants percents s'haurien de gestionar, si s'hauria de gestionar tot, si hi hauria una relació com la del País Basc i Navarra amb l'Estat.
Suposem a gestionar tots els impostos a Catalunya i després negociar, diguéssim, amb l'Estat.
Com fa el País Basc.
Com fa el País Basc. El nom no fa la cosa.
El pacte fiscal és el que hi ha ara, també, o no?
Sí.
És un pactet fiscal.
El pactet fiscal del Majestic seria un pacte collonut.
Això va ser un minipactet.
Robar el cava i Rajoy han dit que no volen sentir-ne parlar de concert econòmic.
Doncs no sé per què, perquè actualment ja tenim un pacte fiscal que acaba el 2013 i caldria un nou pacte fiscal. Per tant,
saltem-nos el pacte, però d'independència directament.
Aquí tothom fa la seva falca abans de marxar.
Jo crec que tornarà a colar el tema de Convergència amb el pacte fiscal o qualsevol altra cosa, i l'endemà ja no hi haurà res com va passar amb el concert econòmic, però escolti, Ciutadans, això és el que hi ha.
Molt bé, doncs si els sembla, deixem aquí la tertúlia. Moltíssimes gràcies, Ferran Villasenyor, Joan Calderón, Álvaro Benejam, Jordi Puigneró i Guim Pros per haver vingut a aquesta tertúlia. I molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Continuarem la tertúlia ara al bar i a les 10 en punt arribarà el butlletí informatiu i després el magazín 104 a fons. I love you.